Els termòmetres s'enfilen i passen ja dels 40 graus a gran part de Catalunya. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Catalunya sua de valent aquest dimarts perquè s'enfronta a la que és i serà per ara la pitjor onada de calor des que es tenen registres. Així ho apunten tots els experts climàtics i així ho veiem en temps real. La temperatura és aquesta hora que ja arriben per sobre dels 43 graus a Navata i per sobre dels 42 a Banyoles, la Bisbal d'Empordà o Anglès, i no baixen dels 35 graus a gran part del territori. Ara ens ho ampliarà el Jordi Miralles, i és que avui és un dia històric pel que fa als termòmetres. Aquest migdia es baten rècords i s'espera que durant les properes hores arribin a temperatures mai vistes arreu del territori, així que cal estar alerta i evitar, sobretot, sortir al carrer i fer-hi activitats durant les hores que piquin més el sol. D'aquí uns minuts parlarem amb Protecció Civil perquè ens doni alguns consells de com combatre aquestes temperatures elevades i evitar cops de calor, sobretot en gent més vulnerable, com gent gran o persones amb malalties cròniques. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Una onada de calor que, més enllà de l'afectació que pot tenir en les persones, preocupa també els boscos.
A aquesta hora el Pla Alfa està activat a nivell 3 a 8 comarques catalanes. De fet, des d'aquest matí, que els agents rurals han tancat els accessos als espais naturals que més perillen. A més, aprofiten per demanar responsabilitat a la població perquè un incendi avui tindria unes conseqüències devastadores.
Convida el ciutadà que compleixi aquestes condicions i que qualsevol activitat que comporti un mínim risc, doncs que es deixi de fer, per descomptat, ni cremes, ni focs d'esbarjo, que encara estem trobant.
Aquest episodi de calor no es pateix només a Catalunya. La resta de l'estat, la majoria de comunitats autònomes estan també en avís per forta calor, i a la resta d'Europa, a Itàlia, han superat avui també els 40 graus. Igual que països del centre del continent, també a França hi ha avisos del seu servei meteorològic. En tot cas, res comparat amb la Xina, on avui ja s'han superat puntualment els 57 graus. Dedicarem avui força estona a parlar d'aquest episodi de calor. De fet, us ho dèiem abans, que d'aquí uns minuts parlarem amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, per saber com preparar-nos i mirar de passar millor aquesta tarda, que es preveu complicada a molts punts del país. Calor a banda, mirarem avui també cap al Palau de la Generalitat, on el govern s'ha marcat com a objectiu que l'any 2030 el 76% dels catalans llegeixin cada trimestre.
El govern ha aprovat un nou Pla Nacional del Llibre i la Lectura per fomentar l'hàbit lector i millorar els índexs de lectura en català. El pla té 73 mesures i preveu que el 65% de la població llegeixi com a mínim un cop a la setmana i que el 40% de la població ho faci en català. En donava més detalls aquest migdia la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
Creiem que són uns molts bons ingredients perquè es faci. I està pensat sobretot perquè ajudi a fomentar la lectura acompanyant a les persones al llarg de tota la seva vida.
Tot això en un dia on hem tornat a posar rostre al drama migratori que vivim al Mediterrani. Avui s'ha confirmat que el cadàver que va aparèixer a la platja de la Roda de Barà dimarts passat correspon a una nena que viatjava amb els seus pares en una pastera que es va naufragar a la costa de les Illes Balears.
L'embarcació va sortir d'Algèria el 21 de març d'aquest any i l'embarcació va naufragar dues setmanes més tard en una zona propera a la costa de les Illes Balears. En la pastera hi viatjaven 15 persones, les quals cap d'elles va sobreviure al naufragi. La víctima és el vuitè cos que recupera.
De fet, recordem que l'alcalde de Roda de Barà ja va apuntar el mateix dia en què es va trobar el cos que podria tractar-se d'una persona migrant morta en el Mediterrani. Després, al bloc dels esports, us explicarem que el Barça està molt a punt d'anunciar el fitxatge d'Oriol Romeu, que prové del Girona. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El migcampista d'Ulldecona va passar ahir revisió mèdica a Barcelona i s'espera que l'anunci sigui imminent, perquè demà mateix l'equip de Xavi Hernández viatja fins als Estats Units per iniciar la gira de pretemporada.
I per fer possible aquest traspàs, Pablo Torre ha entrat en l'operació i marxarà cedit al Girona, on avui ja entrenarà amb els seus nous companys a la Vall d'en Bas, des d'on s'està fent la pretemporada.
Mitchell volia incloure també a Nico González en l'operació, però el gallec tenia altres ofertes sobre la taula. Al Girona li marxa Oriol Romeu i també Tati Castellanos, que en les últimes hores ha viatjat fins a Itàlia per passar revisió mèdica amb la Lazio.
I Carla Simón torna a ser el nom del dia en el món de la cultura. La cineasta rebrà el Venus d'Honor de la 49a edició del Filmets Badalona Film Festival. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Simón recollirà el guardó a la sessió inaugural que serà el 20 d'octubre al Teatre Azorilla de Badalona. Amb aquest premi, el festival vol reconèixer la trajectòria de la directora catalana i ho fa just 8 anys després que el certamen programés el seu curt Les Pequeñas Coses, que llavors va guanyar el Venus el millor curt de Badalona.
Ara són les 2:05. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Però abans, com sempre, actualitzem temperatures d'aquesta onada de calor. Sàpiguen quin temps per tant ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Fa molta calor. Les temperatures avui poden batre alguns rècords per valors alts en alguns punts del país. A la costa esperem màximes de fins a 35 graus i a l'interior sobrepassarem àmpliament els 40 graus, també al prelitoral. Les més altes al Pla de Lleida i també a les comarques de l'interior de Girona i a l'Alt Empordà, on bufarà vent del sud. Serà a mitja tarda quan s'assoliran aquests valors tan i tan alts. Aquesta tarda lluirà el sol, tindrem alguns núvols alts poc importants i, per altra banda, de cara a demà les temperatures baixaran. Baixaran entre 3 i 5 graus respecte a les d'avui, però tot i això demà continuarà fent molta calor i molta xafogor a la costa. Màximes demà de fins a 32 graus a l'interior, de fins a 38 a les comarques de l'interior, també amb sol i amb la presència de núvols alts i de pols en suspensió. Les temperatures es normalitzaran a partir del proper divendres.
Catalunya registra aquest dimarts temperatures rècords pel que fa a la calor. Els termòmetres estan disparats a tot el país i en alguns punts del territori s'arriba ja als 44 graus des d'ara al migdia. Unes temperatures rècords. La situació, per tant, és insòlita, ja que mai abans, des que es tenen registres, s'havien assolit aquestes temperatures que s'afegeixen a una intensa sequera. Tot plegat fa la combinació perfecta per augmentar el risc d'incendi que posa en perill els boscos d'arreu del territori. Avui ha activat el Pla Alfa nivell 3 en 56 municipis catalans i s'han tancat els accessos dels espais naturals amb més risc de cremar, com són el Cap de Creus, el Garraf, la Serralada del Montsant, l'Albera, el Montgrí i el Montmell Marmellà.
8 comarques estan en risc d'incendi i avís d'intensa calor. El dia de màxima preocupació és aquest dimarts i es preveu perill molt alt cap al prelitoral i cap al litoral i l'interior, on fa dies que no plou. També s'han suspès avui totes les activitats que puguin suposar risc d'incendi. Mentre duri l'activació, els agents rurals en destinaran exclusivament a la prevenció d'incendis forestals i es reforçarà la vigilància aèria. El cap de l'àrea regional dels agents rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, ha demanat la col·laboració ciutadana per evitar incendis.
Doncs apel·lar a la responsabilitat de les activitats que puguin causar un incendi i ajudar amb tot aquest dispositiu. Això no és una mesura en contra del ciutadà, és una mesura perquè el ciutadà ajudi el territori a que pugui evitar que comencin incendis.
En total, avui s'han suspès a tot Catalunya 1.400 activitats, algunes per les quals calia l'ús de radials i bufadors, però també activitats forestals.
I aquest migdia també han enviat un avís als bombers que expliquen que els preocupa especialment el risc d'incendi que hi ha a l'Empordà, al Garraf i també al Penedès.
El cap del cos dels bombers, David Borrell, ha explicat que en el cas de l'Empordà el risc d'incendi està vinculat a les humitats relatives baixes que hi ha a la zona, les temperatures per sobre dels 40 graus previstes i les ratxes de vent que poden superar els 40 km per hora. Alhora ha dit que l'altra zona sobre la qual s'està posant especial atenció és el Garraf i el Penedès, perquè són territoris en què ha plogut menys durant la primavera.
Avui tindrem una situació molt dura perquè tenim una onada de sud que és molt curta però és molt extremadament intensa. Això ens agreujarà, ens pujarà, diguéssim, el que és el risc d'incendi sobretot avui i fins demà.
I, de fet, aquesta és una informació d'última hora. A aquesta hora els bombers ja estan treballant en un incendi de vegetació forestal que afecta el marge de la carretera C31. Això és a Calonge. L'avís s'ha rebut a 2:45 del migdia. A aquesta hora els bombers hi treballen amb 8 dotacions i també amb un helicòpter amb l'ajuda dels ADF de la zona. D'altra banda, ja han extingit un foc que també ha cremat una zona de les Hortes del Rec Major a Tarragona també aquest migdia. Unes hortes a tocar del riu Francolí. Per tant, alerta amb aquestes temperatures i amb aquest risc d'incendi. És que la intensa calor no afecta només a casa nostra, perquè a la resta d'Europa també s'estan registrant temperatures rècord. A Roma, per exemple, aquest matí ja han superat els 43 graus i en altres punts d'Itàlia s'espera que el termòmetre arribi, atenció, fins als 48 graus. Les altes temperatures també sobrepassen els 40 a França, Romania o Bulgària. En aquests darrers països és on es temen més incendis i també problemes en la salut de la població més vulnerable. Tornant a casa nostra davant la intensa calor, Protecció Civil demana prudència a la ciutadania durant aquesta onada. Recomana hidratar-se molt, estar alerta a l'hora de fer segons quines activitats a l'aire lliure i evitar les estones de més sol.
Es recomana sobretot beure aigua sovint i prudència a l'hora de fer esport a l'aigua o banyar-se a la mar. També en centres comercials o equipaments públics si no es disposa d'aire condicionat o ventiladors a casa i estar atents també dels familiars amb malalties o persones més grans. Protecció Civil ha demanat també als ajuntaments que posin a disposició llocs frescos i sales amb aires acondicionats, sempre que sigui necessari. També ha reclamat vigilància especial de les persones grans soles o sense recursos i d'aquells col·lectius més vulnerables.
De fet, els ajuntaments ja hi destinen tots els seus esforços i, com a curiositat, a Girona, per exemple, l'Ajuntament ha habilitat com a refugi climàtic els soterranis de la catedral.
Un acord entre l'Ajuntament i la catedral permet que en jornades excepcionals com avui s'utilitzi l'espai com a refugi climàtic. No serà, però, l'únic centre de culte que amb aquesta funció, i és que el consistori ha acordat amb els mossens de les esglésies del Mercadal i de Sant Narcís que actuïn com espais on protegir-se de la calor. A més, també es permetrà l'accés gratuït a persones majors de 65 anys a les piscines de la Devesa. S'habilitaran les dutxes del pavelló de Fontejau i es proporcionaran ampolles d'aigua a les persones sense sostre que viuen a la ciutat.
De tot plegat, de com ens podem protegir, de quina és la previsió per a les properes hores, en parlem ara mateix en directe amb l'Imma Soler, ella que és subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, quina és la situació ara mateix arreu del territori? Podem parlar ja de temperatura rècord?
Temperatura rècord, desconec aquesta dada, això ho porten al Servei Meteorològic de Catalunya. Sí que estem veient que hi ha temperatures molt elevades arreu del país, com estaven ja el mateix Servei Meteorològic avisant-nos, que avui tindríem aquesta pujada molt alta de temperatures amb una calor molt intensa. Ara, per exemple, doncs, en la informació que ells ens ofereixen, veiem, per exemple, doncs, no sé, Navata, que està a 43 graus, Anglès també 43, la Bisbal d'Empordà també, Vilanova del Vallès 42 graus, Caldes de Montbui també vora 42 graus, temperatures elevades, Tàrrega 40 graus, Granollers 41 graus, temperatures molt elevades que estem patint en aquests moments quasi bé arreu del territori. És aquest apunt, repunt de temperatura important que teníem avui, que durant aquestes hores de més insolació doncs encara estan pujant. Per tant, encara avui hem de tenir aquesta vigilància amb aquesta calor intensa que durarà durant tot el dia d'avui. Aquesta nit també serà una nit de calor elevada, sobretot a les zones de litoral i prelitoral, amb calor que tindrem aquest vespre, i demà sembla que aquesta calor va afluixant una mica, queda encara calor intensa cap a la zona de Ponent i cap a les comarques més centrals, també cap a la zona de les comarques de Girona, però una mica més baixa que avui i ja de cara anar baixant cap als propers dies.
Per tant, estem preparats per afrontar aquesta onada de calor. Què es recomana per a les properes hores?
Per les properes hores seguim aquesta vigilància que fem amb les temperatures elevades, vigilància amb les nostres activitats, evitar estar en espais exteriors, evitar estar en zones on puguem tenir insolació, sobretot hidratar-nos bé, i com ara comentava aquí, he sentit algun dels vostres companys, doncs tenir aquesta cura amb les persones vulnerables, amb els nens petits, sobretot que s'hidratin, que no estiguin en espais de molta calor. Si podem estar en algun espai amb les zones de la casa més fresques, o, per exemple, si no disposem, doncs acudir a aquests llocs, per exemple, que podem tenir com a refugis climàtics, també, doncs, no sé, en algun centre comercial, en algun espai d'aquests que es disposi d'aire condicionat, unes hores també que puguem tenir aquesta fresca també ens ajuden al cos.
Per tant, en el cas, s'està parlant també molt d'aquests dies, hi ha molt risc de cops de calor, en el cas que alguna persona del nostre entorn veiem que està patint, o com podem detectar que està patint aquest cop de calor, què recomanes?
Aviam, aquesta calor elevada que tenim, i més si fem esforços, si fem alguna activitat molt intensa, tant persones que no estiguin, que tinguin una salut més vulnerable com persones que siguin molt sanes, vull dir que aquestes situacions hi podem trobar tots, ens pot passar. Llavors, el que hem de vigilar és el que dèiem, evitar aquestes insolacions fortes, evitar els esforços intensos quan tenim aquesta calor, que això és el que ens podria provocar que el nostre cos es descompensés d'aquesta manera, amb aquests cops de calor. I llavors, sobretot, si veiem alguna persona que té una temperatura elevada, que no es troba bé, que té nàusees, vòmits, que té una respiració així una mica alterada, que veiem que té la pell vermella, que no suada, sinó vermella, té un estat així, sobretot el que tenim que fer és avisar els serveis d'emergència, avisar el 112 perquè la puguin atendre, retirar-la del lloc on està, si està sota d'un lloc que li doni el sol o d'un lloc que tingui molta calor, doncs mirar-la de posar en algun lloc més fresc i mullar-li una mica el cos, no? Humitejar-la una mica per procurar refrescar-la. I esperar aquesta assistència que comentem dels serveis d'emergència que puguin acudir.
Uh-huh. Per tant, a vegades la idea de la població és en època de molta calor, per exemple, anar a la platja. Recomanaria no fer-ho durant les properes hores?
Bé, si podem anar a la platja en un espai que poguéssim estar frescos, doncs és bo, vull dir, remullar-se i refrescar el nostre cos és bo. Ara anem amb compte també amb aquesta activitat de bany. Pensem que si estem amb tanta calor no és bo que entrem de cop en l'aigua. Hem d'entrar a poquet perquè el nostre cos no tingui aquesta reacció sobtada. No és bo entrar d'una forma directa en l'aigua. Tampoc és bo entrar en l'aigua si no ens trobem bé. Si en qualsevol moment no estem gaire bé, no ens trobem allò, tenim una sensació estranya, no entrem a dintre de l'aigua. No és un bon lloc si ens passés alguna cosa que ens trobéssim a dintre, sinó que fora, doncs, evidentment, ens poden donar molta més assistència. I tampoc anem sols. No anem sols a la platja que no estigui vigilada. És a dir, procurem, si podem, doncs anar amb algú que ens acompanyi o sobretot anar a platges vigilades que ens puguin prestar una assistència. És un moment bo per banyar-nos, evidentment, estem amb aquesta calor i refrescar el nostre cos és bo, tant en platges com en piscines, El que passa que si hem de vigilar aquesta activitat que fem anar a l'aigua, doncs fer-la amb cura. El que comentàvem sobretot, no entrar bruscament en l'aigua, entrar a poc, i sobretot si no ens trobem bé, doncs no ficar-nos a dintre de l'aigua.
Ja per acabar, senyora, se li parlava abans d'aquest actiu, aquest avís del pla Procicat. Fins quan es preveu aquest avís de calor i fins quan estarà actiu?
De moment, ara tenim aquesta alerta del Pla Procicat, del Pla de Protecció Civil de Catalunya, per aquesta calor intensa que tenim, molt intensa, i durant el dia d'avui la tindrem. Anirem valorant amb la informació que ens doni el Servei Meteorològic, aviam si cal continuar aquesta alerta per demà, o per demà aquest avís és ja no tan intens, no una de calor molt, molt intensa, sinó una calor més aviat una mica més fluixa, i valorarem. Depenent d'aquesta informació que us comento, preveiem que avui i demà són els dos dies en què pot haver-hi, sobretot avui, doncs aquesta intensitat, no? I de cara als propers dies segurament aquesta alerta ja no la tindrem. Igual que en aquests moments també tenim una alerta pel pla d'incendis forestals, pel pla enfocat. És molt important avui anar amb molta cura amb aquest risc que s'ha augmentat, doncs amb aquesta calor i amb aquesta baixada d'humitats que hi ha hagut, s'ha incrementat aquest risc d'incendi, sobretot a la zona de les comarques de Girona, el prelitoral, sobretot també central, hi ha aquest perill, no? Són zones on no ha plogut gaire aquests darrers mesos i llavors doncs, encara estan patint aquesta situació de sequera i amb aquesta calor també pateixen més, no? Per tant, en aquesta zona molta vigilància, sobretot no encendre foc enlloc, anar amb molta cura, qualsevol cosa que pugui provocar guspires, xispes, això no ho podem fer a la vora de zones de vegetació en què puguem encendre un foc, N'hem d'anar amb molta compte i sobretot si veiem alguna columna de fum, avisar de seguida 112 perquè els operatius se'n puguin encarregar.
Doncs, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies avui per aquestes recomanacions davant l'onada de calor. Que vagi bé la tarda i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I, de fet, parlant d'aquest episodi de calor, ja ho podem confirmar. Els termòmetres arriben als 45 graus ja al municipi de Darnius. És una temperatura que no s'assolia a Catalunya des del juny del 2019, quan al Carràs es va registrar, per exemple, una temperatura de 43,8 graus. Per tant, molt alerta aquesta tarda amb les altes temperatures que es registren arreu del país.
Estel migdia.
Calor a banda, temps ara per repassar el que ha donat de si aquest darrer dimarts de campanya electoral amb la mirada posada el 23 de juliol, eleccions generals a les Corts Espanyoles. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, diu avui, insisteix, que no va mentir durant l'entrevista que va fer ahir a Ràdio i Televisió Espanyola sobre la revalorització de les pensions amb l'IPC i d'altres fets durant el cara a cara amb el líder socialista Pedro Sánchez. Avui ho ha dit en una altra entrevista que ha fet Antena 3.
Lo que le puedo asegurar es que yo no mentí ni miento. Y si alguna vez digo una cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, sino es fruto de inexactitud. Y además, la rectifico.
Feijóo s'ha defensat així després que ahir en una piulada reconegués que algunes de les afirmacions que havien fet eren inexactes.
I a Catalunya, la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, diu que Feijóo recorre la mentida sovint i ho fa sense cap mena d'escrúpols. La candidata també assegura que el PP no té cap projecte polític i per això fa servir aquesta estratègia.
Quan tu fas de la mentida el teu projecte polític i el que fas és utilitzar-la sense cap mena d'escrúpols, i no només utilitzar-la, sinó reiterar-la, insistir en la mentida, jo crec que és perquè careixes de projecte polític. Simplement perquè no tens un projecte polític per oferir, no tens uns arguments ni unes idees per oferir.
Batet també ha dit que el govern de Pedro Sánchez ha invertit 5 cops més que el de Mariano Rajoy i ha tornat a alertar del perill de l'extrema dreta.
I des d'Esquerra, el número 2 de la llista, Teresa Jordà, ha obert la porta a negociar amb la CUP per tornar a demanar un referèndum d'autodeterminació al Congrés després d'aquests comicis.
I quan negocies, t'arremangues. I quan negocies, arribes a acords. I nosaltres estem disposats a arribar als acords que faci falta sempre que aquests acords vulgui dir defensar Catalunya. També estem convençuts que en aquest cas l'esquerra anticapitalista estarà d'acord que defensar Catalunya és defensar la seva llengua, la seva llibertat, l'escola en català, les seves infraestructures.
Jordà ha tornat a fer una crida a la mobilització de cara a les eleccions per evitar, diu, que un dia com avui, 18 de juliol, s'assembli al mateix dia del 1936, referint-se al cop d'estat del bàndol franquista i a la posterior dictadura franquista.
I avui Junts per Catalunya ha fet entrar en campanya a Xavier Trias i també a Carles Puigdemont en un acte des del Born, a Barcelona. L'expresident de la Generalitat, que ha participat via conferència, ha assegurat que van al Congrés a defensar Catalunya i no pas els seus interessos personals, i ha criticat també el partit dels partits d'esquerra a Espanya.
Les esquerres no han aturat res de tot això. Al contrari, quan han governat, han omplert les carpetes dels llocs on es vigilen els drets fonamentals de casos flagrants de violacions. I, de fet, moltes de les condemnes que estan venint d'Espanya, moltes també s'han fet o amb el concurs del Partit Socialista o durant l'època del Partit Socialista. Per tant, alerta amb quines motos ens venguin.
Qui també ha carregat avui contra l'esquerra espanyola és el PDeCAT. El seu candidat, Roger Montañola, no es creu quan el PSOE parla d'aturar la dreta.
Amb la idea d'aturar la dreta, com ells diuen, ens van fotent la cartera. I a dia d'avui el sector públic, el pes del sector públic a Espanya sobre el PIB és cada vegada més elevat. A Catalunya en particular som l'espai de l'Estat on hi ha més impostos propis, on tenim els trams d'IRPF més alts.
I per cert, que encara sobre aquestes eleccions, Correus preveu acabar avui el repartiment de les butlletes per poder votar per correu en les eleccions de diumenge. Ahir els carters van repartir tota la documentació, però no en tots els casos van trobar tothom a casa seva. Encara hi ha 500.000 de persones que no tenen les paperetes.
Per això avui es farà un segon intent i, si no els poden localitzar, deixaran un avís perquè puguin anar a recollir la documentació presencialment a les oficines. Correus avisa que ningú vagi a buscar la documentació sense abans tenir el paper d'avís, i recorden que es pot aprofitar el mateix viatge a l'oficina per recollir les butlletes i votar. L'últim dia per dipositar el vot per correu és aquest dijous, dia 20. Fins aquest dia, les oficines amplien l'horari i a Catalunya un centenar d'elles obriran fins les 10 de la nit.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I 23 minuts. Més qüestions. El govern aprova el Pla Nacional del Llibre i la Lectura per fomentar la lectura, sobretot en català. L'objectiu és que el 2030 el 76% de la població llegeixi llibres com a mínim cada 3 mesos, el 65% ho faci almenys un cop a la setmana i que el 40% dels catalans ho faci en català. Això suposaria incrementar en 5 punts percentuals els hàbits de lectura que hi ha actualment. Des del Palau de la Generalitat, Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El pla l'ha elaborat el govern conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes i amb 180 persones del món del llibre i la cultura. S'impulsaran unes 70 mesures per fomentar l'hàbit lector, com incrementar els ajuts editors per la promoció del llibre en català i occità, incrementar la dotació de les beques per la creació literària i fer un pla pilot per dotar de més recursos les biblioteques escolars a 50 escoles de Catalunya. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, explica que la idea és fomentar la lectura al conjunt de la societat.
Tenim un molt bon pla nacional del llibre i la lectura, amb 73 mesures, amb designació de responsables, amb un pressupost i amb un calendari. Creiem que són uns molts bons ingredients perquè es faci. I està pensat sobretot perquè ajudi a fomentar la lectura acompanyant a les persones al llarg de tota la seva vida.
Per fer el seguiment del pla, es crearà un grup director que supervisarà la implementació de les mesures i estarà format per representants del món del llibre.
Gràcies, Judit. I més coses, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu insuficient la presència del català a les escoles catalanes. És per això, en base a això, rectifica que cal seguir aplicant el 25% del castellà, malgrat els canvis legals del govern per evitar la quota d'aquesta llengua. També titlla d'inconstitucional la llei catalana 8/22 i el decret llei que establien el català com a llengua vehicular.
El Tribunal Català ha reconegut per primera vegada aquesta situació basant-se en la confirmació que va fer la setmana passada d'aplicar el 25% de castellà en 3 aules de 3 escoles catalanes on hi havia un recurs de les famílies malgrat el canvi de la llei educativa. En els 3 casos, el TSJ ha desestimat tombar els projectes lingüístics dels centres, però sí obligar a impartir alguna assignatura troncal en castellà que no sigui de llengua. El tribunal reconeix en els 3 casos que les famílies tenen dret a que el seu fill rebi al col·legi i curs en el que segueix els seus estudis un ensenyament efectiu i equilibrat en castellà.
Tot plegat l'endemà que el govern aprovés el decret de la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, per fomentar l'ús del català a les aules. A més, també remarca que la responsabilitat jurídica dels projectes lingüístics és del departament i no de les direccions del centre. Un decret, per cert, que segons l'associació Escuela de Todos és un nou atac a la convivència. La plataforma ha assegurat que el blindatge del català a les aules suposa l'exclusió del castellà.
Escuela de Todos acusa que la intenció del govern és fabricar, diu, una societat en la qual l'única llengua de cohesió sigui el català, i critiquen que l'obligació del nivell C2 de català als docents dificultarà la mobilitat de treballadors i famílies. L'entitat ha afirmat que aquest decret posa punt i final a l'autonomia dels centres i ha demanat un pronunciament clar de les diferents forces polítiques sobre el decret.
A tot això, nou cas de censura a la cultura valenciana per part d'un govern format per Partit Popular i Vox. Ara ha passat al municipi de Torrent, a tocar de València, on el govern local, format per aquests dos partits, ha decidit canviar el nom de l'auditori del municipi que portava el nom de Vicent Torrent, que és el cantant i líder del popular grup valencià El Tall.
El grup municipal ha pres aquesta decisió, la de més calat polític des de la presa de possessió. El govern alega que es pretén tornar a l'auditori el seu nom original, el que va tenir des del 1999 fins al 2016 i el que les dues forces consideren que la ciutadania segueix utilitzant. La segona raó és que el PP i Vox consideren que el reconeixement que es fa uns anys, Vicenç Torrent, batejant amb el seu nom l'auditori, era un greuge comparatiu a altres persones de la cultura valenciana.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I mirant un altre cop als jutjats, la justícia ha obert una causa penal contra l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per haver suspès temporalment les relacions amb Israel quan era alcalde de la ciutat. La magistrada ha admès a tràmit la querella que ha presentat l'advocat Francesc Jofresa contra la decisió de Colau presa el 9 de febrer en resposta a la situació d'apartheid de segregació racial contra el poble palestí.
Segons la interlocutòria, Colau i aleshores responsable de Justícia Global i Cooperació Internacional del Consistori podrien haver comès un delicte de prevaricació. Defensa que Colau no tenia competències per trencar relacions formalment amb Israel, encara que el cert és que el decret aprovat feia referència només a l'agermanament amb Tel Aviv. Així mateix veu també un possible delicte d'odi en entendre que la carta de l'exalcaldessa que va fer arribar al primer ministre del país contenia referències antisemites i afirmava que Israel era un estat racista. En la interlocutòria, la jutge també admet la denúncia que va interposar davant la Fiscalia la pro-israeliana Associació i Comunicació sobre l'Orient Mitjà.
I pel que fa a la mobilitat, atenció si s'heu de moure aquest estiu en ferrocarrils de la Generalitat, perquè del 12 al 20 d'agost es tallarà el servei entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de millora. L'aturada es compensarà amb la posada en marxa d'un servei alternatiu d'autobusos, segons ha detallat aquest dimarts la companyia. Les actuacions que s'han de fer a les vies han de garantir, diuen, una millora del servei.
Tal com ha detallat la companyia, entre el 12 i el 20 d'agost hi haurà un servei alternatiu amb autobús entre Gràcia i Sarrià per la via Augusta. Pel que fa als trens de les línies S1 i S2 que circulin entre les estacions de Sarrià i Terrassa, Nacions Unides i Sabadell, part del nord, mantindran els horaris habituals. En canvi, els trens entre Gràcia i Plaça Catalunya modificaran els seus horaris i circularan amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. Els trens de les línies L7 i L12 també conservaran els horaris.
I en la plana de successos, la Guàrdia Civil ha pogut identificar el cadàver que es va trobar el juliol a la platja de Roda de Barà, a Tarragona. Es va trobar la setmana passada, dimarts passat. Segons els informes, el cadàver es tractaria d'una menor de 8 mesos que hauria naufragat el mes d'abril a les Balears. La menor viatjava en una pastera que hauria sortit d'Algèria un mes abans del naufragi.
La Guàrdia Civil ha analitzat les restes humanes del cadàver trobat a la platja de Tarragona el passat 11 de juliol i han pogut identificar-lo. Es tractaria d'un cadàver d'una nena que tenia 8 mesos i que hauria sortit amb una pastera d'Argèlia per intentar arribar a les Illes Balears. En aquesta pastera hi viatjaven 15 persones, entre aquestes els pares de la menor. Totes elles van morir en el naufragi. Amb el cos d'aquest nadó ja són 8 els cossos que s'han pogut recuperar.
I per última, tira d'atenció a Gràcia, a Barcelona, per un desnonament de 3 famílies amb menors en un bloc de pisos conegut com el Bloc Rut.
Una 60 de persones s'han concentrat a les portes de l'edifici per evitar que els Mossos d'Esquadra fessin efectiu el desallotjament. Durant la protesta s'han viscut moments de tensió amb els manifestants i la policia. Al febrer d'aquest any, una de les famílies ja va ser desnonada i aquest dimarts estaven programats la resta. Les entitats en defensa de l'habitatge han assegurat que Cerberus, propietat de l'edifici, s'ha negat a oferir un lloguer social a les famílies que ocupaven.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Escolta què et diu el GPS. En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Ràdio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, la caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell. 105.0.
Dues i 32 minuts, obrim avui la informació local i comarcal al pont de Vilomara, on un any després de l'incendi que va afectar aquest municipi, on van cremar, recordem, més de 1.700 hectàrees de bosc i una trentena de cases de l'urbanització de River Park, l'Ajuntament d'aquesta població del Bages assegura que no ha rebut l'ajuda necessària per part d'administracions, com la Generalitat o també d'altres asseguradores.
L'alcalde del municipi, Enric Campàs, ha lamentat en una entrevista a Ràdio Estel que els dies de l'incendi tot eren bones voluntats, però malauradament, a l'hora de la veritat, no ha estat així i ha criticat durament contra la Generalitat.
Per part de la Generalitat se'ns va denegar la subvenció que vam sol·licitar per revertir, diguéssim, els efectes d'aquest greu incendi que vam patir. Considerem que els criteris són bastant restrictius, perquè nosaltres, per exemple, a l'urbanització no hi tenim un edifici municipal que, òbviament, si es veu afectat, augmenta molt els costos, no? Clar, hi ha moltes despeses que són de restitució, de mobiliari, de tallar arbres, per exemple, no?, que generen perill i això, doncs, té un cost molt elevat. I en aquesta subvenció, doncs, el que contemplen són només un seguit de despeses i ha d'arribar un percentatge dels ingressos municipals.
El Batlle també ha apuntat que la Generalitat no contempla totes les despeses que va presentar el consistori perquè, segons explica, no són justificables i per això revoquen tota la subvenció, perquè no s'arriba al percentatge necessari.
I a Lleida, la calor, la sequera i la falta de treballadores marquen la collita de la pera llimonera a les comarques de Ponent. Tot i això, la campanya, que ha començat aquest dilluns, es preveu normal pel que fa a la producció.
Les restriccions d'aigua a les finques regades pels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues ha fet que la fruita quedi amb unes mides més petites del normal i no arribin al mínim per vendre-les. Això S'hi sumen les altes temperatures d'aquest juliol, que ja ha començat a cremar la pell de peres i pomes. Tot i això, la campanya es preveu amb normalitat pel que fa a la producció i deixa enrere les gelades dels últims dos anys que van fer caure en picat la collita.
Mentrestant, a Tarragona, a la comarca de la Conca de Barberà, hi haurà un dipòsit comarcal d'abastament d'aigua a finals de l'any 2024.
El juny, el Consell Comarcal va aprovar el projecte per construir un nou dipòsit que rebrà l'aigua provinent de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona. La nova instructora tindrà una capacitat de 1.500 metres cúbics repartida en dos vasos. Es preveu que la primera fase de les obres es liciti durant l'últim trimestre d'aquest any. L'actuació també inclou la construcció del ramal per l'abastament d'aigua del dipòsit municipal de Forès. La intervenció tindrà un cost de més de 700.000 euros.
I marxem ara cap a Blanes, perquè durant les dues primeres nits del concurs de focs artificials es farà aquest any una prova pilot i s'oferiran busos gratuïts que uniran la ciutat esportiva amb l'estació d'autobusos. L'objectiu és facilitar la mobilitat durant aquest certamen, en què es fixa un perímetre de seguretat molt gran per garantir la seguretat. La prova es farà les nits de divendres i dissabte, que és quan es preveu més afluència de públic.
L'objectiu és que la gent eviti entre el municipi i estacioni a la ciutat esportiva i es desplaci fins a l'interior amb el bus gratuït, que els deixarà a la terminal d'estació de busos. A més, mentre duri el concurs de focs, els Mossos d'Esquadra activaran una unitat antidrons. Aquest divendres a la nit comença el concurs de focs artificials, que es fa fins al dia 26. Amb aquesta prova, la policia local de Blanes donarà preferència de pas als busos en la mesura del possible i d'aquesta manera agilitzar-ne la seva circulació. El servei es posarà en funcionament a partir de les 5 de la tarda i estarà operatiu fins a 1:45 de la matinada.
I marxem ara cap al Penedès, perquè ja hi ha acord per cobrir les vies del tren de Vilafranca del Penedès. L'Ajuntament, el Ministeri de Transports i Adif ja han signat els convenis per desencallar la cobertura.
Adif invertirà 16,1 milions d'euros amb un paquet d'actuacions que s'hauran d'executar fins al 2028. En concret, s'ha acordat el cobriment de 220 metres de via que encara queden a l'aire lliure, cobrir també el calaix descobert de l'estació, construir escales mecàniques per accedir a les andanes, instal·lar pantalles acústiques i executar el pla d'evacuació i ventilació. Els convenis també liquiden l'acord del 2004, que va començar el soterrament.
I encara pel que fa a les infraestructures, després de nombrosos accidents i de reiterades protestes veïnals, el govern per fi ha licitat la redacció del projecte per a la construcció d'una rotonda a la carretera C-53 en l'encreuament amb les carreteres que hi ha entre els municipis de Castellserà i La Fuliola i Penelles.
Aquest és un punt negre de la xarxa on hi havia hagut diversos accidents amb víctimes mortals. L'últim, el passat mes de març, on hi van morir 3 persones. Veïns de la zona han dut a terme diverses mobilitzacions en els darrers mesos per exigir al govern la construcció de la rotonda en aquest punt, però també a l'alçada de Penelles i a l'encreuament amb Ivars d'Urgell. El projecte es licita per un import de 46.000 euros i les obres estan valorades en 400.000. La nova rotonda tindrà 48 metres de diàmetre exterior i el projecte també inclourà l'enllumenat, la senyalització i altres elements de seguretat viària.
I acabem amb dos apunts del Vallès. El primer, a Terrassa, on la Policia Nacional i també la local ha detingut a 4 persones acusades d'explotació laboral a la pastisseria de la ciutat, que es va tancar per una plaga de paneroles.
En una inspecció, la Policia Nacional i local de Terrassa ha indicat que l'establiment havia incomplert la llei d'estrangeria. Els fets van tenir lloc el passat 12 de juliol i s'emmarquen en una investigació contra la trata i explotació de persones humanes. En l'escorcoll del local es va trobar del barri de Can Anglada. Els agents també hi van trobar bombones de butà sense contracte i van comprovar que els extintors estaven en mal estat.
I per últim, a Sabadell, una trentena de famílies d'un bloc ocupat denuncien que fa gairebé una setmana que viuen sense llum.
Es tracta de 27 famílies que viuen al bloc ocupat Guillem Agulló de Sabadell. Endesa els va tallar el subministrament de llum dimarts passat. Entre els afectats hi ha 30 menors i 3 persones dependents. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca Sabadell denuncien els fets i apunten que el tall de subministrament arriba en un episodi de calor extrema. L'edifici és un gran tenidor i està ocupat des del 2015. Endesa ha explicat que van detectar que l'edifici estava connectat a la xarxa de forma fraudulenta i van tallar el subministrament per motius de seguretat. A tot això, l'empresa ha instat els veïns a demanar un comptador social a través de l'Ajuntament. Ara el consistori està negociant amb la síndica de Greuges per solucionar-ho, tot i que no creuen que pugui ser abans del mes de setembre.
Gràcies, Sílvia. 2:38 als esports. I comencem avui als esports amb una notícia de natació artística, perquè el Mundial de Fukuoka, Espanya, amb tres catalanes a les seves files, s'ha penjat la medalla d'or en la final d'equip tècnic.
Sí, 10 anys després de Barcelona 2013, la selecció espanyola ha tornat a pujar al podi per equips, aprofitant que l'equip rus no hi era. Espanya, amb tres catalanes, Iris Tió, Txell Mas i Paula Ramírez, és qui ha tret millor nota en execució i en dificultat i ha quedat tercera en impressió artística després de la Xina i el Japó. Itàlia s'ha emportat la medalla de plata i el bronze ha estat per la selecció nord-americana entrenada per la catalana Andrea Fuentes.
I precisament la nedadora de Barcelona, Iris Tió, i la seva companya d'equip, l'andalusa Elisa Ozoigiga, ha quedat cinquenes en la fase classificatòria del duet lliure.
Dijous lluitaran per les medalles després d'haver-se penjat el bronze en el duet tècnic. La primera posició ha estat per les austríaques Anna Maria Yairín i Marina Alexandri i, d'altra banda, en la preliminar de solo lliures masculí, el català Denis González, que l'any passat va ser campió del món júnior, ha quedat quart i demà lluitarà per les medalles. El primer lloc ha estat pel nord-americà Kenneth Godet.
I encara al Mundial de Fukuoka, la selecció espanyola de waterpolo femenina ha superat Israel amb un contundent 22-5 en la segona jornada de la fase de grups.
Recordem que el conjunt entrenat pel català Miquio, que va perdre contra els Països Baixos per un ajustat 7-6 i no podrà ser primera de grup per accedir directament a quarts. Ara Espanya jugarà demà l'últim partit de la fase contra el Kazakhstan. I d'altra banda, la selecció masculina ha superat Sèrbia per 14-16 en el primer partit de la fase de grups, un enfrontament igualat a l'inici, però que els espanyols han pogut desmarcar-se al segon quart i mantenir la dinàmica de cara a la represa. Tot i la victòria, Espanya es col·loca segona de grup després que Montenegro hagi superat Sud-àfrica per 35-10. Dimecres, precisament, s'enfrontaran els montenegrins en el segon duel de la fase de grups.
I en futbol, rodaràs i a casa te'n tornaràs. I diem això perquè el jugador del Girona, Oriol Romeu, tornarà al Barça després de 12 anys. I el Verona, Pablo Torre, marxarà cedit a l'equip de Montilivi.
Dia R, el d'avui. Ahir dilluns us explicaven que el migcampista d'Ulldecona ja no va entrenar-se amb els seus companys del Girona perquè tenia permís del club per passar revisió mèdica i s'espera que en les properes hores es faci oficial el seu fitxatge pel Barça per poder fer la gira nord-americana de pretemporada que arrenca demà. L'acord de traspàs entre els dos clubs catalans ha estat de 5 milions d'euros fixos més variables. De fet, són els 5 milions que va pagar el Chelsea per endur-se Oriol Romeu després de 7 cursos a Can Barça. Ara torna per cobrir el lloc de pivot que fa anys ocupava Sergio Busquets. El Girona, per tant, es quedarà sense Oriol Romeu i també sense Tati Castellanos, que marxarà a jugar a Itàlia la temporada que ve. L'argentí va passar revisió mèdica ahir amb la Lazio, però el Girona incorpora a les seves files a Pablo Torre, que podria debutar demà mateix amb la samarreta blanquivermella en el primer partit amistós de pretemporada contra l'Olot.
I a la selecció femenina de futbol, a 3 dies pel debut del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda contra Costa Rica, Salma Parayuelo i Aitana Bonmatí han comparegut en roda de premsa i han parlat sobre com es troba Alexia Putellas.
Les jugadores del Barça han enviat un missatge de calma sobre l'estat físic d'Alexia. Recordem que fa tot just un any la dues vegades campiona de la pilota d'or es va lesionar de gravetat del genoll i està fent un pla de recuperació especial. Alexia només ha completat la primera mitja hora d'entrenament.
Que está bien, está con el grupo y Alexia es Alexia, queremos que esté en el campo y es súper importante.
Y en la misma línea que lo que dice Salma, está bien, si está aquí es porque está bien y nada, es una gran jugadora, jugadora importante y seguro que nos va a ayudar mucho en este Mundial.
Per cert, que Aitana Bonmatí li han preguntat per com controla la pressió lluny de casa i ha donat un parell de consells per tenir cura de la salut mental.
Obviamente, cuando tengo un mal día, un mal rato, las utilizo, pues ya sea meditar o escribir. Estas cosas que son igual típicas, pero realmente las he aprendido yendo a terapia, porque realmente lo dicen, es porque realmente valen, y yo que lo he probado, pues te ayuda.
Aitana ha deixat clar que, tot i la pressió del Mundial, es troba molt bé físicament per encarar la Copa del Món.
I pel que fa al futbol masculí, l'exjugador del Real Madrid, Isco Alarcón, ha explicat en una entrevista al diari Marca que fa mig any va marxar del Sevilla perquè el que va ser director esportiu, Monchi, el va agafar del coll quan el jugador el va acusar de mentider.
Segons ha explicat Isco, Monchi anava dient que el jugador se'n volia anar al Sevilla, cosa que el migcampista diu que no és cert i que el director esportiu el perseguia perquè firmés la rescisió del contracte perquè l'equip andalús estava passant per un moment delicat econòmicament. Aquí és on va començar el conflicte. Aleshores, Monchi el va agafar pel coll i les persones de seguretat els van haver de separar i per això va decidir marxar del Sevilla.
I Héctor Bellerín tornarà a jugar al Betis la temporada que ve. El club andalús ha fet oficial aquest matí el retorn retorn del lateral català que ha signat per les properes 5 temporades.
Al Betis no li costarà calés el seu fitxatge perquè Bellerín arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Sporting de Portugal i jugarà al Betis fins al 2028. D'altra banda, el club andalús també ha fet oficial la incorporació de Marc Roca. Després de jugar a l'Espanyol, Marc Roca va viatjar fins al Bayern de Múnic per 3 cursos, però mai es va acabar d'adaptar. La temporada passada va jugar al Leeds i ara jugarà com ha cedit al Betis.
I parlem ara de bàsquet perquè el Barça debutarà a l'Eurolliga contra l'Efes d'Istanbul.
Segons el calendari publicat aquest matí, el conjunt dirigit per Roger Grimau s'estrenarà a Europa el dia 5 d'octubre al Palau Blaugrana i el primer desplaçament serà a la pista de l'Olympiacos grec una setmana després. Pel que fa al clàssic d'Eurolliga, Barça i Madrid s'enfrontaran primer a la capital espanyola el dia 26 d'octubre amb tornada el dia 2 o 3 de gener al Palau Blaugrana. La competició europea respecta el calendari nacional dels equips que disputen l'Eurolliga i per aquesta raó hi haurà una doble jornada setmanal més. És a dir, en total seran 8 setmanes amb 2 partits setmanals d'Eurolliga més els d'ACB. D'altra banda, cal recordar que l'Eurolliga només assegura el bitllet de quarts de final als equips que quedin entre les 6 primeres places de la classificació i els que quedin entre el 7è i el 10è lloc hauran de disputar un play-in per poder accedir a les eliminatòries finals. És ben bé igual que l'NBA.
I encara sobre calendaris europeus, el Freiking Granollers d'handbol jugarà la prèvia contra el Constanta de Romania.
L'anada jugarà fora l'últim cap de setmana d'agost i la tornada a Granollers el 1er de setembre. L'equip d'Antonio Rama va arribar a la final a 4 la temporada passada i si aconsegueixen passar, jugarien la fase de grups que està formada per 32 equips distribuïts en 8 grups de 4.
I en ciclisme, després d'una jornada de descans, avui es reprèn el Tour de França, 16a etapa avui que arrenca des dels Alps.
Es tracta d'una jornada de contrarrellotge individual de 22 quilòmetres. De fet, és l'única del Tour i la que pot decidir la classificació general. De moment, Jonas Vingegaard continua lluint el mallot groc de líder, a 10 segons de diferència respecte al segon, que continua sent Tadej Pogačar. L'andalús Carlos Rodríguez és tercer, però ara mateix és a un món del líder, amb 5 minuts i 21 segons de diferència.
I per últim, acabem a l'Europeu d'Hoquei Patins, que va arrencar ahir des de l'Ateneu de Sant Sadurní. Espanya juga contra Portugal bona part de les seves possibilitats d'acabar primera de grup.
Un segon partit de la fase de grups que començarà a 6:45 de la tarda. Ahir, el combinat dirigit per Guillem Cabestany va empatar a 2 contra França. Marc Grau i Xavi Barroso del Barça van avançar en tots dos moments la selecció espanyola, però França empatava gràcies a les dianes dels germans Di Benedetto, Roberto i Carlo. Pel que fa al rival d'avui, Portugal va golejar Itàlia per un 7-4 amb un pòquer de Gonzalo Alves. I encara en hoquei patins, el Voltregà ha fet oficial el retorn d'Àlex Rodríguez, al club que l'ha vist créixer, i el Girona ha incorporat a les seves files el jugador que fins ara defensava l'escut de l'Arenys de Munt i n'era el capità Aleix Domènech. L'equip entrenat per Ramon Benito s'ha reforçat amb 2 jugadors més de l'Arenys, el neerlandès Matthew Bogers i el màxim golejador de l'equip, Marc Puigbert.
Gràcies, Anna. Gairebé 2:47 minuts. Acabem, com sempre, el programa amb la informació cultural de la jornada. Aquesta musiqueta que vol dir que ja tenim l'Olma Giró a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Molt bona tarda. Avui... No estem molt bé, m'acabo de donar compte que en lloc d'agafar les ulleres de veure, he agafat les de sol. Me les he posat a l'estudi, que ostres tu que fos.
Veuràs el guió més fosc de l'habitual, per tant, però podràs llegir-lo igualment.
Evidentment, us ho explicarem tot.
Perquè tu saps de memòria, com aquesta primera notícia que diem ara, i és que en un propi, avui també a la cultura, és el de la cineasta Carla Simón, que no es cansa de protagonitzar titulars, i és que ara torna a ser el nom del dia, i perquè rebrà el Venus d'Honor de la 49a edició del Filmets Badalona Film Festival, que es farà a la ciutat del Barcelonès.
Exactament, i el recollirà el dia que s'inauguri aquest festival, que serà el 20 d'octubre, a on? Doncs al Teatre Zorilla de Badalona, i amb aquest premi el festival el que vol és reconèixer la trajectòria de la directora catalana, i ho fa just, a més, 8 anys després que aquest certamen programés el seu curt, Les Pequeñas Coses, que llavors es van dur un Venus al millor curt de Badalona. Però aquesta no ha estat l'única relació de la directora fins al moment, perquè l'any 2019 va presentar el seu curt, que en aquest cas es deia Després també, i l'any següent, el 2020, el festival va obrir amb el curtmetratge Correspondència, una pel·lícula que a més Simón va codirigir amb Domínguez Sotomayor i que es veia per primera vegada a Catalunya, així que sí, què, Simón, molt present en tot el panorama cinematogràfic del territori.
Al final se li haurà d'acabar dient Don Simón.
Ai, de veritat, no fa gràcia això, eh?
Avui també notícia pels fans de Charlie, la fàbrica de xocolata, perquè arriba el musical d'aquest clàssic a Barcelona. Atenció als fans, s'estrenarà el 7 de març de l'any que ve, ho farà al Teatre Victòria i es podrà veure fins l'1 d'abril.
Dirigit per Federico Bellon, el musical, que per cert es va estrenar al West End de Londres l'any 2013, comptarà amb 28 artistes sobre l'escenari, déu-n'hi-do, haurà de ser un escenari gros, bueno, és el del Teatre Victòria, així que ja hi cabran. Encara no sabem els noms d'aquests artistes, aquí poc se sabrà, han dit des del festival.
Càsting obert.
No, en aquest cas no crec que estigui obert, però el que no se sap és qui estarà sobre aquest escenari del Teatre Victòria. El que sí que se sap és que després de passar per Barcelona, el festival Charlie, la fàbrica de xocolata, farà gira i anirà fins a Madrid, on ja es va prorrogar dues vegades i es va estar gairebé 7 mesos en cartellera, que per un musical en un teatre és molt, així que ja ho sabeu, podreu anar a veure Willy Wonka el musical a Barcelona.
I el que també portem és molt bones notícies per a tots aquells que sigueu seguidors de l'exitós programa de Carles Porta Crims, i és que, atenció, d'aquí poc estrenarà disponible també el videojoc del programa.
D'aquí poc, Xavi, de fet, ja hi ha data. Serà el febrer de l'any que ve, del 2024. I si us pregunteu per què el febrer del 2024 hi va haver-hi algun gran crim, no, simplement és que s'estrenarà la 5a temporada de la sèrie. Llavors ho han fet coincidir tot. No se saben moltes coses d'aquest nou videojoc. El que sí que se sap és que hi haurà casos per resoldre, evident, és crims, però que seran de ficció, és a dir, no estaran basats en fets reals, sembla ser, i que seran com una mena de reptes d'intel·ligència, una mica com l'exposició que hi havia a Barcelona,
al
Palau Robert, doncs d'aquest estil. Ja veurem, ens haurem d'esperar fins al febrer.
Va, i per anar fent boca, avui us hem d'explicar que la millor tapa de Catalunya està a Barcelona. Es diu la Delícia de Sípia, és el restaurant del restaurant Upper Lounge Bar, que ha guanyat el concurs de la millor tapa de Catalunya i s'ha endut un premi de 1.500 euros. Esperem que la tapa, però, sigui més barata.
Sí, 1,5 € com a molt. Tot, no, o sigui, 1,5 € al concurs. Llavors, tu, si la vols prendre, que la podràs provar, hauràs d'anar al bar.
Però que sí, ja hi haurà per 1,5 €.
No, 4,5 € amb una cervesa inclosa.
Ah, val,
està
val,
tots
val.
Aquí, la lletra petita. Vinga, va, us expliquem. Aquesta tapa, la Delícia de Sípia, del restaurant Upper Lounge Bar, què porta, si us esteu preguntant? Doncs porta altres coses, però com els ingredients estrella, maionesa de shimishi i mango, tàrtar de gamba i sal de tonyina. En aquest cas, l'Upper Lounge Bar és un restaurant que està situat a l'Upper Diagonal, a la zona alta de la capital catalana. Llavors, en aquesta primera edició del concurs Ciutat de Barcelona i de Catalunya de Pinxos i Tapa, que s'ha celebrat aquest dilluns, hi havia 23 restaurants que volien optar al premi, a un dels tres premis, perquè hi ha un podi per tres. I com anava aquest concurs? Doncs havien de preparar una tapa en menys de 12 minuts, davant del jurat, no hi podien haver-hi trampes. Llavors, aquesta tapa no podia costar més d'un 1,5 €, tot i que per la resta d'humans, si la volem anar a provar, que es poden anar a provar ara durant un temps, valdran 4,5 € amb una canya. Llavors, a part d'aquesta delícia de sípia, també hi ha hagut dos altres premis, que són, en aquest cas, la croqueta de Coinita Pibil, del restaurant Salsa Street Food de Barcelona, i el tercer, el podi, també el tanca un restaurant de la capital catalana, Can Culleres. No us confongueu amb Can Culleretes, no és el mateix. És Can Culleres és un restaurant que s'ha ubicat al Poblenou, al barri del Poblenou, i aquest ha tancat el podi amb el seu pinxo peu amb bola. Llavors, aquests tres primers classificats, ara el que hauran de fer serà preparar-se molt per anar a la final estatal que es farà a Valladolid.
I, d'altra banda, deixem la gastronomia de banda perquè continua el degoteig de troballes arqueològiques. Aquesta vegada ha estat el jaciment ibèric de l'Assut de Tivenys, això és el Baix Ebre. Els arqueòlegs han trobat un temple situat als afores del poblat, un fet poc usual a l'època.
Molt poc usual, ara us ho explicarem, perquè 25 anys després que hi comencessin les excavacions en el jaciment de l'Assut de Tivenys, doncs aquest continua sent, podríem dir, una font de sorpreses. En aquest cas, durant l'última campanya d'excavacions, no només ha permès delimitar fins on arribava el poble, sinó que també s'ha trobat un temple, un espai de culte, que està construït fora de les muralles, que això és molt, molt poc habitual en el món ibèric del nord-est peninsular, on se situa aquest jaciment. I això ens ho explica el director d'aquests treballs, també professor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Diloli, que destaca que el temple trobat és molt, com deies, molt singular per l'època.
que no n'hi ha d'altres al nord-est peninsular d'aquest estil. Clar, ens trobem en un santuari construït exterior al jaciment, que això ja d'entrada és una cosa estranya, perquè normalment si trobem santuaris i tal estan dins, però este, a més, al costat d'una porta. Clar, tenim una muralla i ens construeixen fora del poblat, davant de la muralla. Al principi vam pensar que els arquitectes ibèrics s'havien tornat locos, perquè això no té cap mena de sentit.
I no s'havien tornat bojos, sinó que el que sembla és que la funció d'aquest temple que estava fora era per santificar o per purificar les persones abans que entressin al poblat.
I el que també continua és el degoteig de festivals arreu del territori. Abans d'entrar en matèria, però hem d'explicar que el Reggaeton Beach Festival es trasllada l'any que ve del Parc del Fòrum de Barcelona, que és on es fa ara, al circuit de Catalunya Montmeló.
I, de fet, aquest anunci coincideix amb la celebració d'aquest festival aquest cap de setmana al Parc del Fòrum, però sembla ser, com deies, que serà l'última edició de Barcelona que es faci en aquesta ubicació. Des de l'organització, però, diuen que no tot són males notícies, perquè sembla ser que a partir de l'any que ve, quan es faci a Montmeló, hi cabran 50.000 persones al dia. I com que dura dos dies, són 100.000 persones. I si fem números, ara hi cabien 30.000 persones al dia, 60.000 els dos dies. Per tant, gairebé podran doblar la capacitat del Reggaeton Beach Festival a partir de l'any que ve.
Digue'ls-hi tontos. I a Barcelona s'hi està celebrant des de fa uns dies la primera edició del festival Alma al Poble Espanyol. Aquesta nit hi actua Gustavo Santaolalla.
En aquest cas, el festival s'allargarà fins al 27 de juliol amb una quinzena de concerts al Poble Espanyol. Hi ha Gustavo Santaolalla, el segueixen Guitarrica de la Fuente. Em sap greu, no queden entrades per aquest concert. Pels que sí que queden entrades, per Los Palmeras amb Chico Trujillo i Guacamayo Tropical DJ, Soft Selfie, Topae, Demeclan i Seguretat Social, entre alguns altres.
I encara també a Barcelona, avui al Festival Nits de Barcelona hi actua Diego El Cigala.
I aunque tú me has echado en el abandono.
El festival va començar el passat 29 de juny i s'allargarà fins al 26 d'aquest mes de juliol. Avui, com deies, hi actua Diego El Cigala i llavors se'l seguiran Taburete, Gloria Trevi, Tomodel i Morat.
I pel que fa als concerts destacats de la jornada, més agenda, aquesta nit al Palau Sant Jordi hi actuen els Iron Maiden.
Gustos per tots els colors en aquest programa. En aquest cas, la banda de heavy metal més gran de tots els temps torna a Espanya i ho fa amb una exclusiva gira que es diu The Future Past Tour 2023. I el primer concert és el que faran aquesta nit al Palau Sant Jordi. Dos dies després, el 20 de juliol, passaran per Múrcia i acabaran el dia 22 de juliol a Bilbao. El concert és a les 9 de la nit, tot i que les portes, si voleu anar, que sapigueu que s'obren a les 6 de la tarda i que també hi haurà uns taloners, Revenage, que tocaran a les 8:20, 7:40.
I d'altra banda, amb un estil completament diferent, el Teatre Grec actua avui a Barcelona, la banda empordanesa, la Ludwig Band.
En aquest cas, el concert és a les 10 de la nit. No tenen taloners, actuen directament ells, però el que sí que farà la Ludwig Band serà donar el tret de sortida d'un dels pocs concerts que faran aquest estiu, ara que ells estan considerats un dels grups emergents més interessants de tota l'escena catalana, doncs passen per primera vegada per l'escenari del Teatre Grec en una de les poquíssimes actuacions. Llavors, avui, en el concert, es presentaran alguns dels temes que formaran part del seu proper disc, un disc que sortirà a la tardor i que ja sabem com es dirà, que es dirà Gràcies per venir, i si esteu interessats, que sapigueu que en aquest cas també queden entrades disponibles. Per al de l'Iron Maiden també quedaven entrades, que ho he mirat fa poca estona.
Doncs vinga, ja sabeu on anar a triar, o un o l'altre. I el que també s'estrena avui és el nou tema Dit Acabant, que es diu A l'Alba.
Saps el que et pot passar si et menjo de batons a l'alba?
Una banda que feia un any que no publicava res i ara ho fa amb aquest A l'Alba, una cançó amb lletra vitalista i molt marcats per aquests sons llatins que escoltem i per una secció de vents molt característiques Dit Acabant.
I amb això acabem. Gràcies, Olma.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també. Demà, ja ho saben, si volen, a les dues ens hi tornem a posar. Ara, com cada tarda, us deixem amb Joan Trias i la caravana. A l'Alba és el nou tema d'avui, Dit Acabant.
Tantes pedres i tants camins, però la nit se m'emporta a l'aire. Saps el que et pot passar si et menjo de batons a l'alba? La batons a l'alba.
son es deure, però la lluna balla. T'acaricies a la matinada, però que no vols veure cada cantonada. Que la lluna a mi m'acaricia, si la son és